partir de les 9. Són les 7 en punt i anem a fer un tomb, aviam si han obert portes en alguns llocs, si algú té previst, ja sap qui parlarà, qui no parlarà, o, per exemple, si el PSOE ha començat a muntar alguna cosa fora del carrer Ferraz, cosa que sí que sabem que ja ha començat a muntar el PP al carrer Gènova. Comencem a la seu de Ferraz, allà hi tenim Jordi Armentera. Jordi, tot teu.
I en aquests moments al PSOE a Ferraz no hi ha cap escenari ni cap enterimat al carrer. De moment només hi són periodistes, militants i dirigents començaran a arribar en breu. Tenim l'explicació que dona el partit a la baixada de la participació. No entren en les dades de Catalunya, però sí en les de l'Estat, dient que registrarà una participació elevada, perquè la xifra d'ara s'hi ha d'afegir al vot per correu i, per tant, queden per sobre de fa 4 anys. Pedro Sánchez arribarà minuts abans del tancament dels col·legis electorals i a partir de les 8 del vespre la ministra i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, serà qui valori les dades de participació.
I ja des de la seu del PP, el PP aspira a guanyar les eleccions, sobretot i prou suports per ser president del govern espanyol. El dubte és si li caldrà pactar amb Vox o no. De fet, el PP durant la campanya ha anat canviant les seves expectatives, va arrencar mirant de reull a Vox, després el cara a cara va inflar-se ja parlant de majoria absoluta, ara però estan en un punt intermig on signen els 150-160 diputats. Sigui com sigui, a la seu de Gènova, a Madrid, al Partit Popular, tot a punt. Una nit electoral que molts preveuen que serà de celebració. De fet, el balcó de les grans ocasions ja és a punt.
Aquí a la seu de Sumar, al carrer Larra de Madrid, també tot a punt per començar aquesta nit electoral. Encara no ha vingut cap representant del partit, encara premsa muntant tota la infraestructura per aquesta nit. Un partit Sumar que ha acabat a la recta final d'aquesta campanya amb certa eufòria de remuntada i amb molta expectació a veure què passa en aquesta desena de circumscripcions de províncies, sobretot aquestes que reparteixen entre 5 i 10 escons, perquè és aquí on es juguen amb Vox, on es disputen amb Vox aquesta desitjada tercera posició.
A la seu de Vox, al carrer Bambú, tot a punt per seguir aquesta nit electoral. El líder del partit, Santiago Abascal, la seguirà des d'aquí també, una planta més amunt d'on som els periodistes, on té el seu despatx. Abascal ha arribat a aquestes eleccions amb l'objectiu de ser la tercera força, tot i que assumeix una pèrdua d'escons, tot i que no de vots. Continua amb la idea d'arribar a la Moncloa de bracet del PP, tot i que no les té totes, després que Núñez Feijóo hagi dit que pensa deixar que continuï governant Pedro Sánchez si és la força més votada a l'exterior. Però escenari faristol per celebrar els resultats.
I a la seu electoral d'Esquerra Republicana, molt pendents de les arribades, d'aquí uns minuts, al voltant d'un quart de vuit, està prevista l'entrada del president Pere Aragonès. A dos quarts, la líder del partit, Oriol Junqueras, i a tres quarts faran acte de presència Teresa Jordà i Gabriel Rufián, el tàndem que Esquerra ha passejat aquesta campanya per, sobretot, la costa catalana. El partit, sorpresa per la participació més baixa de la que s'esperaven, tenen clar que el vot per correu no la corregirà, mantenen l'expectativa, diuen, d'una forquilla entre 7 i 9 diputats, i han detectat també aquestes últimes hores certa fuga de vot, no només al PSC, sinó també a Sumar.
A la seu del PSC, al carrer Pallars de Barcelona, comencen a arribar els líders del partit. Hem vist ja Alicia Romero i està previst que arribin i parlin ara Illa, la candidata Meritxell Batet i la ministra Raquel Sánchez. Una tensió que es farà fora a la seu, on per cert hi ha una pancarta que aquesta matinada han atacat des del col·lectiu Batec. Les declaracions d'on seran ara, prèvies al tancament d'urnes, veurem com valoren, entre d'altres, aquesta baixada de participació. La següent intervenció, en principi, serà ja amb resultats sobre la taula.
Els comuns arriben amb l'objectiu de mantenir els 7 diputats que van aconseguir les últimes eleccions espanyoles. Situen com a clau el que pugui passar a Catalunya i per això des del partit estan atents a l'abstenció, perquè aquesta baixada els pot beneficiar. Pel que fa a l'ambient, només hi ha els periodistes, però d'aquí a 30 minuts arribarà la número 1, Aina Vidal, a la seu del carrer Marina, i ho farà acompanyada amb el cap de campanya, David Cid, Ada Colau, Jessica Albiach i el seu número 2, Gerardo Pisarello.
A l'hotel Sants de Barcelona, on junts seguirà la nit electoral, de moment han arribat alguns dirigents, com és el cas del secretari general Jordi Turull. Sigui com sigui, amb l'últim avançament de les participacions s'obren diverses incògnites. La primera és la lectura que poden fer davant de la davallada de participació que hi ha hagut després d'haver demanat directament concentrar el vot de l'independentisme. L'altra és saber si aconseguiran les seves expectatives, que tot i no haver-ho verbalitzat directament, Junts vol liderar l'independentisme al Congrés. I l'última és veure què faran si aconsegueixen ser claus davant una possible investidura de Pedro Sánchez, perquè han negat d'una banda que no el pensen fer president de cap manera, però sí que han deixat oberta una escletxa. Bàsicament, que els socialistes posin sobre la taula l'amnistia i l'autodeterminació.
A l'hotel Gran Marina de Barcelona, d'aquí uns minuts ha d'arribar el candidat del PP, Nacho Martín Blanco, on passarà la nit electoral juntament amb tota la direcció del partit. Està previst que faci declaracions abans d'entrar. Els populars s'emmirallen els grans resultats que han aconseguit històricament en eleccions espanyoles, com els 12 diputats que van obtenir l'any 2000 o els 11 de l'any 2011. L'objectiu és treure representació a les quatre demarcacions i lluitar per ser la segona força a Catalunya.
Des de l'hotel Pere IV de Barcelona, el PDeCAT Espai Ciu viurà la nit electoral amb el seu candidat Roger Montañola, que encara ha d'arribar, tot i que no pot faltar massa, perquè ens deien que arribaria cap a 7:45 del vespre. Una formació que juga aquesta nit continua en vida al Congrés dels Diputats, on ara hi tenia quatre cadires pròpies després de separar, recordem, el seu camí de Junts a meitat de la passada legislatura.
La CUP segueix la nit electoral a la seu del carrer Casp, on esperen haver convençut els abstencionistes copaires per almenys revalidar la presència al Congrés. El 2019 van obtenir-hi dos escons, ara confien que Albert Botran, cap de llista, serà escollit a Barcelona i tenen una doble bala a l'espera. D'una banda, aprofitar l'embranzida dels resultats de Lluc Salelles a Girona per obtenir-hi representació i, d'una altra banda, aconseguir el segon escó de Barcelona per la Laura Vega. Són escons que es disputen directament amb Vox.
Des del carrer del Camp número 28 estem a l'espera que arribin els líders de Vox a la seu de Barcelona. Fonts del partit ens comenten que serà a prop de les 8 quan arribin Juanjo Aizcorbe, acompanyat de Joan Garriga, que no d'Ignacio, que estarà a Madrid. Unes eleccions on Vox a Catalunya espera aconseguir, segons les enquestes, entre 3 i 4 escons, concentrats entre Barcelona i Tarragona, i veurem si acaben posant la cirereta a Girona. Aquestes són possiblement els fruits d'una campanya que ha deixat molt de sí i que ha tingut moltes polèmiques, sobretot posant al centre de la taula la immigració, les desocupacions i la inseguretat en el centre del debat públic. També han visitat moltes ciutats on hi ha molta classe treballadora i on les rendes són molt baixes. De moment seguim esperant a que arribin els líders de Vox.
A Girona, el casal independentista El Forn és des d'on els copaires seguiran la nit electoral. En lloc de la sala petita, però on estava prevista en un inici, ens acaben de dir que haurem de traslladar-nos a la terrassa interior perquè és més àmplia i a part hi toca més la fresca. Una terrassa on tot s'hi va preparant i que molt probablement s'omplirà de militants davant l'expectació que genera aquest diputat que balla entre la CUP i Vox, segons diuen les enquestes, i que permetria a una o altra formació obtenir representació al Congrés. Mireia Bahí, ja diputada al Congrés la darrera legislatura per Barcelona, és qui prova sort estarà al capdavant de la CUP i s'espera que passi d'aquí una estona per aquest local bar-restaurant i punt de trobada històric de l'esquerra independentista a la ciutat.
Poc moviment encara aquí a la seu del PSC a Lleida, que afronten la jornada d'avui amb la confiança de recuperar el segon diputat, un fet que no s'assoleix des del 2008. Un diputat que estaria en disputa amb el PP i que significaria que recuperarien la representació, i això voldria dir que Esquerra passaria de 2-1 i Junts mantindria el seu.
A Tarragona ja ha obert portes la seu de Junts, aquí al carrer Gasòmetre. Molt interès a Tarragona per seguir el resultat d'unes eleccions que haurien de donar una victòria clara, nítida al PSC, però n'hi ha molt en joc, per exemple, a veure què passa amb Esquerra, que opta a ser la segona força, tot i que podria perdre un dels seus dos diputats. Veure també què passa amb Junts i amb Sumar, que lluiten per tenir un diputat com a mínim cadascú. Veure també la ciutat de Tarragona i a tota la demarcació què passa amb Vox, que opta a tenir per primer cop representat tant Tarragoní al Congrés en un escenari ajustat on el Partit Popular es dona per fet que recuperarà també el diputat que va perdre l'any 2019.
Tota la informació de la jornada electoral a RAC1.
Són les 7 i 8 minuts en aquest programa especial electoral de RAC1, que ha començat a les 6 en punt de la tarda i que s'acabarà Déu sap quan. En tot cas, el que sí que sabem... Hola, Jordi Bosch, què tal? Bona tarda.
Bonsoir.
Bonsoir. El que sí que sabem a aquesta hora de la tarda és que continuen els problemes de trànsit i que, efectivament, certificant les teories d'Ernest Folk sobre l'AP7, que fa que a aquesta hora hi ha molta gent que, com sempre, està intentant un diumenge d'estiu del mes de juliol tornar cap a casa seva, quan a més queden 52 minuts perquè tanquin els col·legis
electorals.
I no arribaran. Si no han votat per correu, esclar.
Indiana Jones, ja t'ho he dit, es llencin, com ha dit el López Alegre, es llencin a la seu al col·legi electoral.
Deixa perquè si estàs dins, cotxe i ja pots votar.
Anem al Servei Català de Trànsit. Que ens explica aquesta hora de la tarda com està la xarxa viària catalana. Roger Serra, què tal? Bona tarda, novament.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs, home, de volum de trànsit, evidentment, n'hi ha en aquesta xarxa viària. No és un caos, sobretot perquè, afortunadament, i toquem fusta, no hi ha hagut grans incidències durant aquesta tarda, ni avariats, ni accidents, que ens hagin de complicar encara més la circulació. Però, vaja, de volum de trànsit sí que en trobarem. Comencem repassant vies. Comencem amb aquesta autopista AP7. El tram sud encara, és cert que hi ha algunes zones força lentes, per exemple, a Sant Jaume dels Domenys, més endavant a la zona de Vilafranca o més endavant al tram de Gelida. Per tant, parlem de petits trams de retencions, va carregada, però no és una cua constant en aquest tram sud de l'autopista AP7. El tram nord sí que va una mica més ple. Aquí sí que ja parlem d'aturades més destacades de 8-9 quilòmetres, ja des de la zona de Cardedeu fins passat la Roca del Vallès. El tram nord de l'autopista AP7 sí que va més carregat a aquesta hora de la tarda. Des del Llobregat, baixant des del Pirineu, cap al sud, la veritat és que hi ha molt trànsit, més del que era esperable, són uns 8 quilòmetres d'aturades entre Guardiola i la Nou de Berguedà, això com et deia, l'est del Llobregat, la C-16, i la seva continuació, ja a la C-55, també baixa carregada entre Manresa i Castellbell i el Vilar. Altres vies a destacar, bàsicament aquesta principal via coneix la costa de Girona amb l'autopista AP7, més la C-65, també hi ha trams de retencions entre Santa Cristina d'Aro i arribant a Llagostera, per tant, aquesta via, com és habitual els diumenges, força carregada. I acabem repassant l'autopista del Maresme, força lenta tota la zona de Mataró abans d'arribar a Mataró i passatge a Mataró entre Vilassar i Alella. Aquesta autopista del Maresme, sobretot amb molta lentitud. Per tant, trànsit, evidentment, n'hem de trobar en aquesta xarxa viària. Algunes vies sí que presenten cues destacades. Retencions, podríem dir, habituals, un diumenge d'estiu a aquesta hora de la tarda.
Gràcies. Ara, Roger Serra, tornem més tard per saber com està aquesta xarxa viària. Recordeu que a les 8, aviam, Jordi Bosch, em pots explicar, o Joan López Alegre, que sabeu que esteu en el món de la politologia i tu de la televisió, quantes enquestes hi ha a les 8 del vespre, de les quals us donarem a les 8? Nosaltres també farem de velociraptors.
Sí.
És a dir, quan els tirants surtin amb els, sí, amb els resultats, nosaltres darrere, pum, els anirem llançant.
A veure.
Quantes enquestes hi ha?
Novament, i després de les darreres convocatòries electorals, tornem a no tenir israelites, que les enquestes israelites són aquelles que són centenars de milers de preguntes, bastantes, que es feien a la sortida dels col·legis electorals, amb la qual es feia un mostreig que bé, va tenir cert èxit durant un temps, però que també tenia errors de tant en quant. Hem d'entendre que els mitjans s'intenten cobrir. Jo he estat secretari general de Televisió Espanyola 13 anys i ara que ha passat un temps puc explicar que el fèiem a mitges amb les televisions autonòmiques i que al final s'intentava no quedar malament, és a dir, que la forquilla cobrís totes les coses possibles, eh? Al final el director de l'institut és el que prenia la decisió, però pressions en tenia de tots cantons i a més amb colors polítics diferents. Les dues televisions que han anunciat que faran avui a les 8 o donant els resultats del que ells diuen una enquesta o sondeig, que jo entenc que és diferent a un tracking, que és el que es va fent durant la campanya, i cada dia em poses 100 o 200 noves i en treus 100 o 200 velles. Jo, si em corregiu, sí, si ho dic malament,
ho dius molt bé.
Jo crec que el que han fet és un gruix important de consultes, diríem, de dijous a dissabte al migdia. Uh-huh. I amb això han fet una enquesta. I el que estan fent ara els experts és, amb les dades que tenen de participació, retocar les províncies, que els hi sembla que pot ballar una cosa en funció de l'expectativa que tenen. Això té un segon afegit de complicació, i és que en Julián en parlava aquests dies, i en el seu Twitter ha tingut una trifulca i tot,
amb Mitja
Vila,
sí.
Els que estem en el món del periodisme, la comunicació, de la política, i els interessats, des de divendres avui a l'hora de dinar, hem rebut desenes,
sí, sí,
de tracking d'empreses amb nom i cognom i amb unes presentacions ben fetes, però que no deixen de ser l'actualització d'aquestes coses que tenien durant la campanya. L'Espanyol ha dit que també presentarà una enquesta pròpia, crec que és de sociomètrica, a les 8 del vespre.
L'Espanyol, digital.
L'Espanyol, que pot ser que sigui un tracking que han anat actualitzat, és un tema de preu, tot això. I això és el que tindrem, perquè sé que GAT3 també ha fet alguna adaptació d'algunes coses, més per comunitats autònomes més amples, pels diaris de Vocento, em sembla, i pot haver-hi alguna cosa més, eh? Però Antena 3 sí que no fa res, ni la Sexta ni Antena 3.
Per tant, vol dir que, perdona, Xavi,
tindrem
Televisió Espanyola, o sigui, Forta, una?
Forta o donarà Sigma 2.
Jo crec que van, juntes TV, Forta i TV.
Sí, les públiques.
Sí, va conjunt.
Sigma 2. Sigma 2, val.
I Mediaset, sí, donarà GAT3.
Que és Mitja Vila.
Mitja Vila, que és qui la va donar, uh-huh, allà, però ell voluntàriament no ha anat al concurs de les televisions públiques perquè preferiria tenir un altre client activat.
Perfecte, per tant tenim dos i més el de l'Espanyol.
Que més de l'Espanyol, més cosetes que ens poden començar a sortir.
Target Point, bueno, una empresa que es diu Target Point, que està en el pool de cases d'enquestes, se fa també pel debate.
Puc fer una pregunta filosòfico-legal? Que és, teòricament les enquestes no poden sortir abans de les 8 del vespre perquè és abans podries afectar el comportament electoral. Les Canàries queden al marge d'això, entenc.
A les 8 del vespre?
Sí. O allà no els hi deixen arribar
els senyals. A les 8 del vespre, les televisions i cadenes de ràdio que emeten en cadena, en directe, han de suspendre l'emissió, que t'ho dic en sèrio.
No fotis.
Com?
Espera.
O sigui, els... Any 2023,
Televisió Espanyola, Antena 3, Telecinco, La Sexta, a les 8 del vespre no poden donar informació electoral de 8 a 9 que es pugui veure Canàries.
Però... Te van tallar Canàries, per tant.
Tallem Canàries. El que passa és que tallar Canàries...
Perquè a través de l'APP del telèfon pots escoltar el vestir des de Canàries.
De veritat, un moment. Només vull fer una petita reflexió d'això. Que algú canvia aquesta llei electoral. Perquè és que el 2023 tot això que estem dient és una absurditat.
Jo et puc regalar un dia amb un marc la certificació de Televisió Espanyola que jo signava com a secretari general que deia acabamos de desconectar Canàries. I els de la Junta Electoral ja es quedaven
tranquils. Jo tinc una teoria.
Perdó, un moment. Serà interessant saber què fan a Canàries Televisió Espanyola durant, de 7 a 8, si parlaran com a
telèfon.
Poden connectar. Posa Nana i los 7.
Un moment, no? A Telecinco estàvem parlant d'un tema molt interessant que han entrat a robar a casa la filla del fill del Camilo VI. Però, dit això, perdona, el director del periòdico, l'Albert Saez, m'envia un missatge dient-me que el periòdico publica a les 8 la de Gesop.
Ah,
enquesta de Gesop, gràcies, Albert. Per tant, els 8, enquesta de Gesop.
Ja caient de tot arreu, això.
Sí, pensaven que només n'hi hauria una i el després...
Hem tingut la de Belaire, no?
Exacte. Però aprofito per dir una petita cosa ara, per si després no hi ha temps. És cert que aquesta vegada hi ha un molt bons per correu, però vull fer l'observació de que en aquestes eleccions per primera vegada ja sembla que es pot aplicar amb més eficiència els canvis en el vot exterior. El vot exterior va ser un desastre, hi havia el del voto rogado, es va canviar, no acabava de funcionar, i sembla, i puc tenir alguna informació, si puc, aquest vespre, que hi ha una allau de vots de l'exterior bastant importants.
Doncs benvingut sigui, perquè...
Que s'incorporen pel vot per correu,
Per províncies, a cada província.
Que per el fet d'estar treballant o visquen a fora perdien drets. Jo vull dir dues coses.
Sobre això, perdona, Joan, sí. Vull recordar que en moments d'alta participació a Catalunya, en moments importants, les dificultats del vot per correu des de l'exterior han estat descomunals, que és una de les vergonyes democràtiques que hi ha hagut els últims
anys. Era el moment àlgid del procés.
Hi ha pobles d'Espanya, especialment a Galícia, on hi ha més votants a l'exterior que no en el propi municipi, per això de l'Espanya buidada.
Sí, bueno, de l'Espanya, va, un moment, Joan, l'Espanya buidada i el vot de l'Argentina de gent una miqueta dubtosa,
Jo vull dir dues coses. Una, jo tinc la sensació que aquestes enquestes, que efectivament, com has explicat tu molt bé, no són enquestes, sinó que són com agregat de gent que es va posant un centenar cada dia, s'utilitzen en els darrers temps com a una forma més d'intentar influir sobre els votants. I que aquí hi ha molta política, ja que heu parlat de la llei electoral, hi ha una forma de saltar-se la llei electoral a través d'anar filtrant a través de grups de WhatsApp aquests trackings, que hem de dir que el WhatsApp és quelcom que a Espanya i a Brasil té una importància a les eleccions fonamental, perquè els espanyols i els brasileños som uns yonquis, per dir-ho d'alguna manera, del consum de WhatsApp, i és un tema que a més ens ho creiem tot, perquè com que en el WhatsApp el que tens són amics, els parents i tal, no et sembla que allà hi hagi fake news. Aquest és un primer tema. I un segon tema és que les empreses d'enquestes, en principi, aquestes eleccions ho tenen més fàcil. Per què? Perquè ha desaparegut Ciutadans, perquè hi ha una concentració molt més gran de vot en el bipartidisme, o sigui, PSOE-PP. Es calcula que entre el PSOE i el PP, de 204 diputats que ara sumen, es poden acostar perfectament gairebé a 300, amb la qual cosa, en principi, ha de ser més fàcil que la loteria d'adivinar-ho avui ho sigui més que no el que va passar el novembre del 19.
Ara, que les enquestes es fan més per influir que per informar, això ja fa molts anys. Molts anys que...
Democràcia demoscòpica.
Molts anys que passa.
Democràcia demoscòpica.
I et diré que forma part gairebé de les regles del joc. Per mi hi ha un factor molt important aquesta nit, que és veure l'enquesta Mitjavila. Perquè aquest senyor s'ha dedicat a fer un tour pels mitjans i ha anunciat, per exemple, a Catalunya resultats apocalíptics. El senyor l'altre dia va dir que gairebé no podia ni explicar...
Apocalíptics per segons
que... No, no, clar, sí, però va dir que no podia gairebé ni explicar el que podia passar a Catalunya. Per tant, l'enquesta Mitja Vila serà molt important.
Una cosa que ens estem preguntant des de fa una estona és què està passant a la seu del Partit Socialista. En aquest cas estem veient la del PSC, perquè abans hem vist Salvador Illa, si havia sortit, no havia sortit. Ara estem veient Raquel Sánchez. Sílvia Solanes, què està passant a la seu del PSC? Està parlant la gent abans de tancar les urnes? Perquè això no és el més normal, no?
A veure, aquí han muntat dos sets, un a l'entrada de la seu, i quan arriben els líders del partit fan una petita atenció mitjans, però sense preguntes ni res, és simplement un agraïment als mitjans que han vingut aquí a seguir-los i que els hem seguit durant la campanya, i acabar d'animar la participació, i això és el que estan fent. Què és el que passa? Perquè clar, els veuríem arribar i tots els hi preguntaríem coses, doncs ho han muntat així tal. Què és el que passa? Que llavors les atencions, diguéssim, els discursos i tot ho faran a dins de la seu. I a dins de la seu...
Si això que estem veient, perdona, Sílvia, és fora,
no, això no, ara mateix, jo que sóc a dins, jo no ho veig, perquè això és al fora.
Okay. Sí, això... Sí. Ho van fer les municipals, també.
O sigui, no és estrany, no és d'avui, això.
No, i és una cosa que no és el primer cop que ho fan, exacte, van fer les municipals i en altres eleccions ja ho han fet. És quan entren, fan un hola, què tal, però el fan amb micro. I aquest hola, què tal, del Salvador Illa, ha sigut això, on acabar d'animar la participació, si voleu, ho podem sentir.
A veure...
Veus com han de reformar la llei electoral?
A veure.
Animar a la participació a aquesta hora que encara queda per tancar els col·legis electorals, animar aquelles persones que encara no m'hagin fet, doncs que s'animin a participar, perquè hi ha molt en joc. No? A partir d'aquí farem el seguiment des de la seu del carrer Pallars, des d'on som ara, i a mesura que vagi evolucionant la nit electoral, doncs farem les compareixences oportunes.
No podem interpretar, per tant, Sílvia Solanes, que aquestes paraules de Salvador Illa vinguin d'una certa tensió perquè la participació no està del tot alta, sinó que ja és, forma part, diguem-ne, del muntatge que té el PSC habitualment en les eleccions.
Exacte, sí, a veure, clar, cadascú diu el que vol, si he dit això, doncs també és perquè la participació és la que és, no?
Ja, però... hi ha un cert neguit, vols dir.
Sí, i ara, per exemple, m'acabem de dir que també ha arribat Raquel Sánchez i ha fet tres quarts del mateix.
Sí, ho està fent ara mateix.
Jo el que passa és que no tinc visibilitat en això, perquè per poder entrar, com que tenim el set muntat a dintre, com tots els mitjans, veig la pantalla la gran que posen davant, PSC, on hi ha el faristol, que després parlaran. Hi ha dos sets, diguéssim, el de l'arribada, bàsicament perquè no els estiguem preguntant hola, què tal, la participació, com ho veieu? Fan una petita speech, sense preguntes, i entren cap a, crec que és el quart pis, que és on segueixen ells la nit electoral, i després baixaran aquí, on ja estem tots els mitjans. Però és això, cadascú diu el que vol, clar, bàsicament estan parlant de participació per la baixa participació, però no és res extraordinari, diguéssim, és això que dèiem,
no,
que es van fer les municipals i l'anteriors també s'havia fet.
No és res extraordinari el contingut, tens raó, però em crida l'atenció que treguin a passejar dos líders abans de les 8 de la nit a les 7 de la tarda, quan normalment el protocol electoral el que diu és que tu vas guardant els líders per l'últim tram de la nit, diguem, no? O sigui, que no els treus tan aviat. Per mi és, bueno, és curiós que surtin a aquesta hora.
Però van fer les municipals, també. També van fer igual a les municipals.
No hi ha una especial urgència, avui, per entendre.
Em diu, per exemple, em permeteu... Espera, que va el primer gol a la producció i als tècnics de la casa, eh? El primer gol. Podem anar a Tarragona, sisplau? Que és que l'Esteve General m'indica que es veu que hi ha molta gent a determinades escoles de Tarragona per exercir el dret a vot, tenint en compte el que comentàvem abans, que avui és un dia d'una calor espantosa al país, que molta gent, no hi ha cosa més gratuïta que anar a la platja, i que la gent aprofita un dia com aquest per apurar fins a l'última hora. És així, oi, Esteve? Espera't un moment. Col en la balastera. Informa Boquilla Stargard. Espera't un moment, que de seguida tenim l'Esteve...
Boquilla
Stargard. Aviam, Jordi Bosch i Joan López Alegre, que sou els més grans d'aquesta taula. Boquilla Stargard de la...
M'estan mirant amb cara de no sé què estàs parlant.
Quan el futbol tot era a les 5 de la tarda.
I gent amb bigoti.
Camises i què? Que pot sortir també a la... Noi, sí que costa anar a Tarragona. Que aviam si tinc l'Esteve Giral allà, que...
La calor que fa, que vols que...
Sí. Ara sí, hola, Esteve, què? Explica-m'ho.
Hola, bona tarda de nou. Doncs sí, això em comenten, que l'efecte tornada de la platja, sobretot, molts votants allò pràcticament amb xancletes i encara amb el banyador mig mullat, aprofitant aquestes últimes hores, que lligaria una mica amb tota la temperatura que hem viscut avui a Tarragona i tants altres punts del país, i a la demarcació de Tarragona, una caiguda de la participació que no és tan acusada com a altres llocs, però això m'explicaven des de diferents col·legis. Nosaltres ja som des de la seu de Junts, seguint aquest final de jornada electoral, però això, activitat després de la jornada de platja amb ganes de votar.
Molt bé, gràcies també a l'Esteve Giral des de Tarragona, quan són les 7 i 24 minuts.
Potser podríem demanar a la gent també que si han anat al col·legi electoral en els últims moments o hi són, que ens diguin quin és l'ambient, perquè potser efectivament està havent-hi una quantitat de cues importants en aquests 36 minuts que queden per les 8 del vespre.
Tindria tota la lògica.
Val, això on podem fer-ho, això?
No, val, pues a través de Twitter, per
ara,
exemple.
I ho podem fer, per exemple, que posin eleccions RAC1. ELEC RAC1.
O a través de @RAC1, també podem fer-ho. Que ens comentin...
Bueno, ELEC RAC1, fotem alguna cosa així. ELEC RAC1, sí. I que, amb una C, ELEC RAC1, i res, que ens expliquin com estan els col·legis electorals, si és que van a votar, que facin una fotografia i que ens envien aquí a ELEC RAC1, i qualsevol comentari que també podeu posar serà també benvingut. Perdona, dic així, va, perquè veig que els altres estan mirant tots el mòbil, que segurament els devem avorrir molt el que estem dient.
Estem mirant dades.
Los datos.
Volia comentar. Abundant amb el tema de les enquestes i el que comentava abans el Joan López, que tindrà una certa facilitat per encertar-la, perquè per la pujada de participació que es preveu cap a PP i PSOE, cap als dos grans partits, però hi ha una dificultat afegida, en la meva opinió, que és que una de les tècniques de valoració d'aquestes enquestes és el record de vot. Quan t'ha desaparegut Ciutadans i Podemos, a qui li dones aquest record de vot? I aquí sospites que aniran els votants que ja no tenen aquestes dues marques, perquè donar per sentat, per exemple, que tot el vot de Ciutadans anirà al PP o tot el de Podemos a Sumar, és molt dir.
I que no és el mateix a tot Espanya.
Exacte.
No és igual a cada comunitat autònoma. Es calculava que el vot de Ciutadans era 60% cap al PP, 11% a Vox, 11% al PSOE, però en canvi a Catalunya era més baix el percentatge de vot de Ciutadans que anava cap al PP.
Però en tot cas és sempre una teoria que s'ha de demostrar en el resultat d'aquesta nit.
És que hem viscut moltes coses en pocs anys, perquè a les primeres eleccions, a la primera ronda de les darreres eleccions, la primera que es va repetir, crec que Ciutadans va quedar a menys d'un punt del Partit Popular.
300.000 vots.
300.000 vots. I un mes després, a les europees, ja li va treure 6 punts. Esclar, això és un trasbalsament important, i la gent que va votar Ciutadans, doncs molta potser ha anat al PP, etcètera, sembla, però bueno, diríem que tot això s'ha de reajustar, no? Jo crec que viurem una nit en la qual... A veure, no sé si utilitzaré l'expressió més correcta, no? Però em dóna la impressió que aquí ara se l'està agafant una mica tothom amb un punt de prudència, perquè nosaltres hem tingut un escenari durant les eleccions, de les quals no són absents les municipals, que ja ens van dir una mica com anava, sobretot, per exemple, els molts territoris que feien autonòmiques, no? Llavors, és clar, a veure, ja et marca una mica un territori, més les enquestes, més el que estàs veient, en la qual l'escenari... és propi d'un partit de futbol, si marquen o no marquen, si tenen majoria absoluta o no.
Però hi ha un factor molt important, que és, nosaltres el que farem serà comparar amb les anteriors, hi ha un factor molt important que són les expectatives. Llavors, aquí el Partit Socialista, per exemple, es pot agafar a les expectatives per intentar fer passar per millors uns resultats que en realitat, per pura comparació, serien catastròfics. És a dir, 110 del PSOE en podrien ser un desastre absolut, però com que les expectatives venien d'algunes enquestes a menys de 100, a 95, 94, 93, això es podrà vendre bé. El mateix, per exemple, Sumar. És a dir, Sumar... en realitat hauríem de pensar que el seu mínim són els 35. Doncs bé, pot fer passar per un resultat potable, uns 30, perquè estarà comparant amb enquestes que li donava... I el mateix això pot passar amb el PP i amb altres partits.
Bueno, és el que va fer Junts a les municipals, a presentar com extraordinari un resultat que li salvaven els vots a Barcelona, però que era, de fet, aguantar el tipus respecte a les anteriors municipals.
En el cas de Vox i PP, jo crec que hi ha dos objectius. Un primer és qui queda tercer, o sigui, qui està en el calaix, ja que avui hi ha hagut Fórmula 1, i això és una competició que ja es va veure en el debat entre Yolanda Díaz i Santi Abascal. I la segona és qui és decisiu, o sigui, qui queda en tercer, perquè pot ser allò que deia Felipe González en aquelles eleccions contra l'Aznar, de la amarga victòria i la dulce derrota, que a lo millor Abascal queda en quart, resulta que és fonamental perquè pugui ser president de govern Feixco, i Yolanda Díaz queda tercera, però en canvi és una tercera posició inútil, no? Però jo crec que són els dos objectius una mica que es marquen però aquests
canvi,
dos partits.
Per sumar cada tercer és un èxit.
És un èxit extraordinari.
És un èxit perquè, a més a més, és relativament inesperat. Podria vendre que realment, en certa manera, ha frenat la pujada de l'extrema dreta i per tant això...
I sobretot ha enterrat a les restes de Podemos. És a dir, el no fer campanya de tots els líders de Podemos pot dir que no li ha anat en compte.
Quan són 8:15 del vespre, sí. Deixeu-me dir que ha faltat mitja hora, evidentment, per tancar els col·legis electorals. Ens estan enviant missatges als oients a LRQ a través del compte de Twitter de RAC1. En alguns casos, efectivament, amb cues importants. Per exemple, en el cas de... A veure si ho veig aquí. Un oient que ens escoltava des de Volpelleres a Sant Cugat del Vallès. Molta cua, diu, portem 10 minuts d'espera per poder votar. Quart, el Gironès, ara mateix força gent votant.
Em diu, mira, perdona, la Marçut, sí. Que és companya del món RAC1, em diu que quart, efectivament, estem ara una remuntada de participació al 62%.
Caram.
A quart, Girona.
Sí. Però ella té les dades de tot quart.
Bueno, està dient que és... Bueno, sí.
Doncs déu-n'hi-do. El Daniel ens deia...
El
Morell, 12 minuts de cua ja a mitja hora per les 8 del vespre. Ens deia també algun altre oient. Tenim missatges des d'arreu del país, en d'altres llocs on no hi ha problemes per votar. La Sandra ens escriu des del Poble Nou, diu, sense cues a taula. O en d'altres, que Vall d'Oreix, ens deien que tampoc hi havia cap cua. Per tant, això va per barris, evidentment, sobre aquesta qüestió, però vaja, que n'hi ha alguns que efectivament hi ha cues llargues mitja hora per les 8.
En tot cas, sembla confirmar-se que el factor calor, el factor última hora, el factor platja, és important.
Bueno, també t'he de dir, efectivament, perquè hi ha un, diguem-ho, gent que està molt emprenyada, hi ha un sector de l'independentisme que està clarament emprenyat, molt emprenyat amb el que ha fet l'independentisme en aquest últim temps, i decidir on a votar.
Però l'abstenció no és només independentista.
No. Jo dic que n'hi ha molts, però que el que ha donat de si, el que diu com a mínim la lectura, que pot ser errònia, de les dades de participació, et diuen que on més ha baixat la participació és a llocs on normalment ja vota independentista. Em podreu dir, no, és que, jo què sé, doncs en el cas de segons quines zones de Girona, com hi ha platja, sí, a Vic no n'hi ha.
La lectura és nítida.
Està claríssim, a Vic ha baixat clarament la temperatura.
Hauríem d'esperar a les 8 de la tarda.
Sí, el que passa és que, dins d'això que jo crec que s'han d'afegir tots els vots per correu, que s'ha d'entendre que el tipus de vot o el comportament dels electors un 23 de juliol ara mateix no tenim amb què comparar-lo, no, això em sembla que és claríssim, però no tenim amb què comparar-lo ni a Madrid, ni a Andalusia, ni a Extremadura, ni a Catalunya. Que a Catalunya la caiguda sigui tan gran, crec que ja ens porta a entendre alguna cosa,
sí,
comparativament amb la resta.
I tant. Sí. Té contingut, els pollastres a l'ast, a un parell de llocs de Girona, s'han acabat. Això vol dir que hi ha gent que no ha anat a fer el dia sencer a la platja, n'ha fet mig, i al matí, a la tarda, el que sigui, s'ha menjat un pollastre a l'ast, no? Per tant, a mi m'ha donat la impressió, jo primer he anat a votar a primera hora del matí, hi havia molta gent, i després he passat en cotxe al migdia per un parell de banda, i a les 3 de la tarda, evidentment, la gent estava resguardada a casa, no? I és una cosa permanent. Jo crec que una de les coses, abans dèiem les lleis electorals, el que hem de fer és més seriositat, més modernitat i més facilitar la participació de la gent. I per tant, és evident que si les circumstàncies et porten pels terminis, perquè no pots canviar tan fàcilment com Andalusia perquè hi ha una Constitució que fixa uns plaços que automàticament, al cap de 2 mesos, etc., però sí que la llei electoral hauria de contemplar que en els mesos d'agost es pugui votar, no dic en un dia i mig com es feia i tal en algun moment, però es pugui votar d'una altra manera, amb 2 torns de meses...
De fet, Andalusia, Andalusia no, la llei electoral clar. Andalusa diu que el juny, el juliol i l'agost no es
perquè
poden fer eleccions.
Perquè ho han pogut fer que combregui amb l'Estatut, amb els terminis, de que no hi ha en el cap de 60 dies i tal, però com que en el cas espanyol sobre la Constitució potser s'hauria de canviar.
Dit això sobre el tema de la participació, només apuntar una pregunta que us vull fer als quatre, que és, a partir de quin llindar la participació creieu que beneficia un bloc o beneficia un altre? Joan.
A veure, la praxis en general el que diu és grans participacions, eleccions de canvi, baixes participacions, eleccions de continuïtat. A partir d'aquí tens que anar a la lletra petita, és el que dèiem abans amb les dades. Si Berga vota menys que Badalona, això et marca una sintomatologia.
Jo dic també perquè, Joan, en les últimes setmanes s'ha dit el vot de la dreta estava molt mobilitzat, el de l'esquerra estava molt poc mobilitzat, per tant, tenint en compte això, una alta participació per damunt del 70 voldria dir que s'ha recuperat la mobilització de l'esquerra.
I té un avantatge a la dreta en aquestes eleccions d'avui, que és que fa 4 anys Sánchez era un 3-2, o sigui, la dreta era Ciutadans, Vox, PP, i ells eren Podemos, Partit Socialista. Ara això és un 2-2, amb la qual exactament amb el mateix resultat, sumant els vots de la dreta, en vez de dividir-los en 3, posant-los només en 2 sacs, el número de diputats de la dreta creix automàticament.
És eficient,
clar. Sí. Que, o sigui, que clarament qui té dificultats per mobilitzar és l'esquerra, i això ja fa molt de temps que s'arrossega. O sigui, clarament mobilitza més el sanchismo, que és aquest concepte que s'ha inventat per mobilitzar tan hàbil, més que el fantasma de Vox, diguem, i a més això sembla que clarament s'està reflectint amb el que estem veient en aquests moments.
Sí, ja. Hi ha una frase que ha anat repetint Gabriel Rufián durant tota la campanya que a mi em sembla entendridora, que era anàvem fent coses en clau de polítiques socials i pensàvem que la gent se n'enterava i no se n'han enterat, i ell ho ha descobert ara veient els tràquings d'aquestes eleccions, les previsions de vot. Jo crec que l'abstenció en aquestes eleccions té pinta de ser bastant diferencial respecte a dreta i esquerra, i aquí respecte al bloc independentista.
Ens acostem ja a capmí de les 8, queden només 24 minuts perquè tanquin els col·legis electorals a la península, quedarà una hora que no sabrem res, més que les enquestes que publiquin diferents mitjans de comunicació.
És l'hora dura del tertulianisme.
És l'hora dura. Bueno, però és interessant perquè hi haurà dades que enganxaran, dades que no, i després a partir de les 9 passarà allò tan habitual que passa, tanquen els col·legis electorals de les Canàries i el que passa és que comencen a volcar-se els resultats i vinga, i amunt i avall. A partir de les 8, que sapigueu que aquí us donarem totes les enquestes que vagin apareixent. Ja sabem que n'hi ha, segura, una de la Forta i de Televisió Espanyola, n'hi ha una altra de Telecinco, perquè hem vist que hi havia Narciso Mitjavila en el plató de Telecinco, per tant vol dir que GAT3 té la Telecinco, hi ha una al periòdico que és de GESOP, enquesta, i en tenim una altra de l'Espanyol, que també publica una, i veurem si n'hi ha alguna més.
Pot ser.
Veurem que pot ser que n'hi hagi alguna més. 4 confirmades, i que us explicarem aquí aquest especial de RAC1 a partir de les 8 del vespre. Quan sapiguem aquestes enquestes que ens les donaran a conèixer el Jordi de Planell i el Marc Martínez Amat, anirem a donar un tomb per allà on tinguem representació a la gent de RAC1 i a partir d'aquí l'anàlisi que podem fer del que resultat, repeteixo, del que diran les enquestes. Són les 19:37 de la tarda.
Rei, hi ha cuques a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
Estàs buscant cotxe per marxar de vacances?
A Roma Motor, concessionari oficial Honda a Mataró, aquest mes de juliol tenim l'Honda HR-V amb entrega immediata. Afanya't, unitats limitades en estoc.
I a més, tenim unitats en liquidació de l'Honda CR-V a preus irrepetibles. Només fins a final de mes.
Informa-te'n a Roma Motor Honda al carrer President Irla 28 de Mataró. RomaMotorHonda.com.
Rebaixes, rebaixes! Comencen les rebaixes!
has escoltat bé. Arriben les rebaixes a Ford Garatge Central, Ford Nicolás i Ford Tàrraco Center. Renovem les nostres exposicions i tenim preus de liquidació en tots els nostres vehicles en estoc. Visita'ns a Figueres, Olot, Vic, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Reus i descobreix les ofertes formidables.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre comoditat i seguretat. Mazda CX-5 amb tecnologia híbrida, etiqueta Eco i 6 anys de garantia. Mazda CX-5, l'únic SUV amb ànima de roadster.
Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Quant creus que et pot costar el teu nou Ford? Doncs amb Ford Multiopció, la meitat! Sí, sí, la meitat! Només a Ford Romacar. Aprofita ara liquidacions irrepetibles en vehicles quilòmetre zero i nous. Troba el teu nou Ford a Romacar, a Barcelona i al Baix Llobregat. RomacarABS.com. Romacar, l'únic concessionari de Catalunya amb 4 premis a l'excel·lència de satisfacció al client.
Naturalment 4x4, naturalment SUV, perquè el natural és divertir-te respectant el planeta. Gamma SUV Eco de Subaru, Outback Forester o XUV. Tria el teu i emporta-te'l amb el màxim equipament de sèrie i etiqueta Eco. Naturalment Subaru.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i subarubarcelona.es.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, pel carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Repte-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. Sant Lluc Musso Sports, com que la vida és dura. Gaudeix-ne.
Descobreix-lo a santlluc-barcelona.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Si és dia d'eleccions, és dia de RAC1. Amb Jordi Basté i Xavi Bundó.
Bé. Estem aquí amb un tràfic de dades.
Es veu que Anna Pastor, la periodista, que és una persona de La Sexta, una persona molt ben informada, en àmbits polítics del PP i del PSOE, diu que a la seu del PP hi ha nervis per les forquilles dels tràquings interns.
Que són molt altres les forquilles que ens estan arribant.
Assegura que enfrien les expectatives. Quina emoció.
Jo crec que hi ha molts nervis a tot arreu, t'he de dir. Sí, sí. La impressió de no controlar la situació.
Home. Bueno, perquè és clar, perquè és que ara ja, abans tot estava molt controlable, ara ja no tot és tan controlable.
Si les enquestes que estem anant rebent són les que hem rebut,
bueno,
no hi ha per on agafar-ho, perquè cadascú és d'una punta a l'altra.
Pinto i Valdemoro.
De moment és material
clandestí. Tindrà molta gràcia.
Sí, efectivament. Sí, sí.
De moment és material clandestí.
Sí. De sota mà, de raconets obscurs, de no li diguis a ningú.
Contrabandisme.
Legalment tindríem que ser tots sancionats per la Junta Electoral.
No estem dient res.
Escolta'm una cosa.
No estem dient res.
Què vols dir que hem dit?
No, però retuitejar... Bueno, retuitejar...
Lléveme preso.
A veure si fem... Si Feijó es fa fotos amb contrabandistes, nosaltres ens podem fer fotos amb
el contrabandista.
Que li agradarà
l'Ernest. Estem traficant dades. És una agressió a la igualtat entre la gent, que els mitjans de comunicació que ho paguen i els partits polítics que ho paguen moltes vegades amb els nostres diners tinguin fins del dia d'avui una informació que els ciutadans no tenim.
Sí, senyor.
Per tant, o es prohibeixen i per tant no es poden fer,
no,
o ens
no
els deixen conèixer fins al dia abans.
No, però és veritat, té raó, Jordi, és que és droga il·legal, això.
Clar que és droga il·legal.
És droga il·legal.
Som desiguals, sí, som desiguals.
Droga il·legal que no saps qui l'ha tallat, qui l'ha cuinat, literalment cuinat.
Escolta, intoxicada.
És veritat.
Trobo que domines molt la jerga del tema, eh?
La droga, la droga està allà, Xavier.
La cuina, la cuina de les enquestes no és tan diferent de la cuina.
I passa bastant de tota aquesta història.
Un moment, un moment, un moment que tinc un dubte.
La droga... Pots explicar com es talla la droga?
No tinc idea com es talla la droga.
No, la talla es draga.
No, però la que ha aparegut aquí fa un tub de cuina que sembla Breaking Bad.
Ara anava a dir Breaking Bad, jo crec que és l'exemple perfecte. Hi havia un senyor que anava traient droga blava i ningú sabia d'on venia.
Ara, jo em vaig fotre un coibes, que no n'hi ha, i ho
he vist un anunci avui.
Bueno, això
Jordi
és un
problema... La setmana passada, mira, a La Vanguardia...
A La Vanguardia, gent buscant...
Senyor Ros,
buscant
he intentat entrar al despatx de La Vanguardia, del director de La Vanguardia, i en seguretat no m'ha deixat entrar. Senyor Bosch, vagi cap a baix.
I tal. Però ja de punt.
Perquè porto dues setmanes amb un anunci de plana entera del senyor Ros, que és com un equivalent, amb tot el respecte, no el conec, de la senyora aquella que també és anunciada.
No, home, no!
Bueno, el senyor Ros...
De la madame...
Bueno, no. És una equivalència, no? Un per puros i l'altre per altres coses.
Senyora Rius, estàs dient.
Això ho dius tu.
No, però...
No sé.
Un moment!
Però hi ha un anunci de plana entera que diu... Compro cajas enteres de puros habanos.
Sí, com el compro oro.
Sí, sí, home, com aquell compro oro. Sí.
No, perdona, hi ha una pàgina...
I diu les marques que vol, han de ser sinceres, perdona. I dono un mòbil. Pago al contado, que és el que comptava, també.
M'hi he fixat, Montecristo.
No diu res de Cuivas.
Hi ha una pàgina... ojo, la pàgina 25, pàgina això... de política, compro puros habanos, cajas enteres. Marques. Pots explicar, Jordi Bosch, si estem parlant de puros bons?
A veure...
Montecristo 1 i 2.
Sí.
Sí. Supremos, Ollo de Monterrey, Doble Corona i Epicure.
Correcte.
Correcte, com
bons, bons, bons,
bons, bons. Partagàs 898 de luxe.
Això era abans.
Que vols dir,
ha passat els gustos dels Partagàs, massa fort.
Val. Davidoff.
No.
No. Romero i Julieta, Churchills.
Vell.
Vell.
Noms raros,
I Dunhill, Estupendos.
Re, fora.
Habana Club.
També, fora.
El Club Churchill
patrocina aquest espai.
Amb el nom de discoteca. Crec que la Ivan Guerra se n'ha d'anar, eh?
Iva. Però de puros no cal.
Però escolta un moment. Aquests puros, Jordi, aquests puros creieu que són per consum o per inversió? Si és un senyor que vol fer-se ric amb puros o vol fumar?
Acabo la informació. Hi ha un problema important de subministre, t'ho poden dir tots els estanquers... De qui és culpa, això? Pues, és culpa de que en aquests moments la companyia Habanos està venent una quantitat de puros i a uns preus inverossímils a nous mercats que abans no eren consumidors. Tot el respecte.
Xina.
Els xinos, els índios rics... Jo, tots patint pel dia que els americans alliberessin Cuba i allà anés tot el gènere cap allà. No són el problema els americans, els xinos, els russos...
Però pues llavors que posin l'anunci de La Vanguardia a la Xina.
És cosa que tenen que alliberar Cuba, ara es dediquen a fitxar el Messi i clar, estan distrets perquè és el Mascanosa.
Bueno, és que igual els hi surt massa car alliberar-lo.
El de l'Inter de Milán.
Igual els hi surt massa car alliberar-lo.
Bueno, que queden 13 minuts, per les...
En fi...
Per les 8 del vespre?
Ja. És que estic, de debò, estic rebent per terra, Maria, i això també arriba un moment que dius, escolta'm una cosa.
Veus?
Hòstia, és...
Prou.
Sí.
Prou.
Sí. És veritat que ha passat una cosa que no sé si ara, mirant les xarxes, quan va començar això dels trackings i tal, a les 5 de la tarda ja sortien publicades a través de Twitter, bàsicament,
sí.
Enquestes, i t'estic parlant de fa molts anys.
Sí, amb fruites.
Això també era bastant ridícul, no? La percepció de que això ha passat ja, que la gent ja passa bastant d'aquest això, fins les 8. Que les 8 és quan sabrem, bàsicament, dos elements molt importants. Què diuen les enquestes i, segona, la participació real d'aquestes enquestes. Hi ha moltes vegades que les cares de les arribades dels candidats a les seus electorals indiquen una mica el que els hi van dient, si pugen, baixen, si baixen, pugen, i això és molt important, és dir, aquelles cares que dius, hosti, no sé, somriu, no somriu...
La transparència,
perquè segurament passarà una cosa, que és que molts hauran fet allò que diem sempre d'avances per atràs, i sortiran dient que serà molt interessant saber-ho, no? Llavors, a partir d'aquí, veurem el que passa. He vist que hi ha arribat Gabriel, anem un moment a la seu dels partits independentistes catalans, anem a la seu de Junts per Catalunya, perquè veig en aquests moments l'arribada de la presidenta del partit, Laura Borràs, a la seu de l'hotel de Junts per Catalunya, l'hotel Barceló Sants. Tenim en Joel Penya. Joel, ja ha arribat la plana major de Junts per Catalunya?
Exacte, Laura Borràs era l'última que faltava. Primer han arribat Jordi Turull, el secretari general, també ha arribat acompanyat de Josep Rius i altres grans noms del partit. Doncs Laura Borràs, com dèiem, l'última, ja estan reunits aquí a l'hotel Barceló, on seguiran la nit electoral. L'arribada de Míriam Nogueres ha sigut fa aproximadament una mitja hora. Ras i curt, l'arribada, no atès a la premsa, no com ha sigut el cas de Salvador Illa, però sí que ha dit que tinguem sort. Si voleu, la podem escoltar.
Gràcies per venir.
Tal qual, així ha entrat a la seu i ja s'ha reunit directament, sense atendre més a la premsa, amb la plana major del partit per començar a analitzar les dades de participació que ja hi ha i també per començar a seguir el recompte.
No sé si s'hauria de treure conclusions del que tinguem sort, però no. Però no
la lletra d'una cançó del llac.
Sí, exacte. I així prenc. Tot el fruit que em puguis donar. Anem a la seu de... Només falta això, ja, que comencem a cantar. A la seu d'Esquerra Republicana, que hem vist fa uns moments l'arribada del cap de llista per Barcelona, Gabriel Rufián. Com estan els ànims a la seu d'Esquerra Republicana, Segiró?
Doncs a la seu d'Esquerra Republicana ja està tothom dintre el pavelló esportiu de l'estació del Nord. Fa un moment han arribat, com deies, Gabriel Rufián i Teresa Jordà. També ho han fet Oriol Junqueras i també Pere Aragonès, que ara estan tots ja tancats en aquesta sala on analitzaran, començant a treure aquestes primeres conclusions, valorar primer a tot la participació i després, doncs, totes les dades que vagin arribant. D'aquí una estona tindrem ja una primera valoració de Marta Vilalta al faristol d'aquí, a la sessió del Nord. Sí que primeres valoracions, home, els ha sobtat aquesta baixa participació, s'esperaven que n'hi hagués menys però que no fos tan pronunciada, i fan algunes valoracions. Per exemple, comencen ja a especular, a intentar veure d'on surten els vots que perdria Esquerra Republicana en aquestes eleccions. Asseguren que tenen estudis que apunten que en cas d'unes autonòmiques el seu resultat pujaria una mica. Per tant, creuen que aquesta davallada que podrien patir els republicans en aquestes eleccions generals no estaria relacionada amb un vot de càstig, sinó amb el vot dual al PSOE, que reapareixeria, no?, aquest vot al PSOE per aquestes eleccions en concret.
10 minuts i les 8, gràcies, Segiró, des de la seu d'Esquerra Republicana a l'estació del Nord. I el tercer partit independentista, en aquest cas el carrer Casp de Barcelona, que és on hi ha la seu aquesta nit electoral de la CUP. Aviam com estan els ànims, Ferran Dalmau.
Hola, doncs mira, ara mateix no hi ha hagut pràcticament cap novetat aquí, no hi ha ni un bri sinó de cap paraula que diguin els líders de la CUP, que són aquí des de les primeres hores, estan reunits a l'espera del resultat dels sondejos. Sí que hi ha hagut un fet graciós, i és que Aina Vidal ha passat just per davant de la seu de la CUP en camí a la seu dels comuns, ha passat just per davant del...
Bé, moltes gràcies, Ferran, des de la seu de la CUP. Fem una cosa, mira, com que ara és que 9 minuts... Volem saber els líders polítics que hi han arribat, els grans líders polítics que han arribat a les seus electorals. Per exemple, ha arribat Pedro Sánchez de la seu del PSOE al carrer Ferraz, a Armenteres? És que estic fotent una de faltes. Saps la falta de Messi contra el Cruz Azul? Doncs ara els tècnics i els productors els estic fotent un gol per tot l'escaire. I els desplaçats.
Anem al Partit Popular, si de cas.
No cal que em truqueu a mi, perquè m'esteu trucant a mi. Ramos, perdona, que
el Jordi... Arnau Mañé... Des de la seu del Partit Popular ha arribat Núñez Feijóo. Arnau?
No, encara no ha arribat Alberto Núñez Feijóo, ho ha de fer en els propers minuts, deien que no abans de les 8 del vespre, per tant, en principi d'aquí pocs minuts hauria d'arribar.
Si us sembla, anem a la seu de Sumar, No sé si és possible, no. Bueno, ara anirem a la resta de seus. No, home, no, és que...
El triple salt mortal.
No es pot anar així.
No es pot anar així per la vida, que clar, jo... I et demano que entri. Vosaltres mateixos, no hi ha ningú, estan tots prenent el cafè allà a la seu dels partits, mirant.
En tot cas, són 8 els minuts per arribar a les 8 del vespre, que serà l'hora en què, teòricament, tanquin les urnes a bona part de la geografia espanyola, faltaran les Canàries, al moment en què sabrem les enquestes, al moment en què les Canàries, teòricament, es desconnectaran, diu el Jordi Bosch, vull dir que s'aïllaran de les enquestes de la resta que arriben, diu la Mar Poyato que a la seu de Vox, no sé si ha arribat Santiago Abascal, Mar?
Sí, ja fa una estona que ha arribat Santiago Abascal, és aquí a la quarta planta, és on té el despatx de la presidència i l'acompanya el seu equip habitual, Kiko Méndez Monasterio, que és el seu assessor personal, el vicepresident del partit Jorge Buxader, el portaveu al Congrés Ivanés Pinosa de los Monteros, també hi són altres membres del partit com ara Rocío Monasterio o Javier Ortega Smith, i a 9:15 compareixerà aquí a la sala de premsa el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, per fer una primera valoració d'aquestes dades de participació.
I a la seu de Sumar ha arribat ja Yolanda Díaz, Roger Perciba.
Encara no ha arribat, però està a punt de fer-ho. Tenim tota la premsa i tots els gràfics a la porta d'aquí d'aquesta seu del carrer Larra, esperant a que entri. Sí que ho han anat fent altres col·laboradors, altres membres de l'equip de Yolanda, però la candidata encara no.
Va, podem anar a la seu del PSC? Aviam si... Bueno, la seu del PSC ven que arriba Raquel Sánchez, la ministra...
Sabem qui hi és, Salva Vella,
sí, efectivament, i Miquel Iceta. Efectivament, no sé si a la seu... Què passa?
No, que hem sentit no, i no sé si és la Sílvia Solanes que...
La Sílvia Solanes.
Efectivament.
Que Miquel Iceta no hi és, Miquel Iceta està a Madrid.
Ah, és a Madrid, Miquel Iceta.
Sí. Qui ha arribat és això, Salvador Illa, també a Raquel Sánchez, i l'últim a arribar ha estat Meritxell Batet, que com han fet els seus Illa i Raquel Sánchez, també ha dit unes paraules, també animant a la participació. Ell ha arribat cap a 8:15, quedava mitja hora. Crec que la podem sentir, si voleu.
Vinga, a veure.
Queda encara mitja hora perquè tanquin els col·legis electorals, així és que confio que la gent segueixi apropant-se i segueixi exercint aquest dret tan preuat que tenim com és el vot i per tant l'exercici de la democràcia, i estic convençuda que aquí a Catalunya i en el conjunt d'Espanya el Partit Socialista tindrà un molt bon resultat.
Crec que aquesta hora, quan falten 5 minuts per les 8 del vespre i del tancament dels col·legis electorals, crec que podem anar dient que hi haurà una guerra d'enquestes, que entre les 8 i... Quan començarem a saber els resultats? 9:15?
Sí. No, a les 9, jo crec que a les 9 començaran a veure els resultats després de...
Sí. I a 2:11 crec que ho tindrem, el Congrés
bastant
el tindrem
bé.
Fet.
Bastant bé, sí. No, una altra cosa és que avui es vota al
doncs,
Senat.
Entre 8 i 9:15 hi haurà una guerra de comprensió d'enquestes que no se la salta un torero, tinc la impressió.
I una guerra de teories.
Sí, clar.
El nostre carinyo per tota la gent que està a les taules i tindrà que recontar el Senat, que és un rotllo patatero.
Ah, sí, és més complicat, clar.
Què?
Sí.
Amb una cala, jo realment he anat a votar 9:15 i he dit, ostres, aquí aquesta gent tot el dia amb aquesta temperatura realment
i cada vegada que obres una papereta de color salmó. Exacte. I hi ha algú que legítimament ha marcat una X a cada
partit
diferent,
sí.
Penses, uf.
Espera, que d'aquí us m'entendrem amb la Susana Cuadrado des de Menorca. Ah, sí, mira, ja tinc. Hola, Susana, què tal? Bona tarda.
Seguim-vos.
Bona tarda. Hola, què tal, Xavi Domènech? Com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Espera't, cafa.
Espera, que estàs.
Hola, Toni Aire,
què tal? Com va això?
Què és això? Que són les Rambles, això? Què està passant aquí?
Amb una tapada aquí, no? I d'enquesta, ja veus paper que enquesta.
Què?
No paren d'arribar enquestes.
No paren d'arribar enquestes, és que sembla que estan sortint de sota les pedres.
Bé,
a veure, Toni, estàs d'acord que les que t'estan arribant...
Són les mateixes.
Són incomprensibles perquè tothom diu coses diferents.
Home, hi ha unes forquilles que és difícil que s'equivoquin. No, perquè tard o d'hora, no, alguna ja l'encertaran, clar.
No, la cagaran,
sí,
no.
Tu vens ver Vox, no. Aire?
Bueno, atenció, última hora. Un grup de pirates russos ha fet caure la web del Ministeri de l'Interior durant tota la tarda.
A misèria.
De fet, encara no s'hi pot accedir. Apareix un avís de web temporalment fora de servei. La policia espanyola i el CNI ho estan investigant. Es tractaria del grup de hackers No Name 057, un col·lectiu pro-rus que fa un mes i mig ja va tombar la web de puertos del Estado.
Per si eren pocs.
Parió la bola. Efectivament. Un grup de pirates russos, és a dir, hackers, ha fet caure la web del Ministeri de l'Interior durant tota la tarda. De fet, encara està fet un desastre.
Veus que ve per Canàries? Així Canàries no caldrà que vegi d'aquestes
dades. Potser estan preocupats per l'efecte que tenen les enquestes sobre les Canàries, els pirates russos, dic.
Escolta, jo no he sentat aquí, que és que tindrem un problema.
Farà calor aquí, ara.
Un problema. No, no, farà calor, però és que haurem de col·locar. Espera't un moment. Posem allà en Jordi...
Un damunt de l'altre. Us poseu un assegut a l'altre i ja està.
Ara ho arreglarem, ara ho arreglarem. Què et passa, Josep Martí?
Està...
Sí, home, està el Susana Quadrado d'aquest moment, la Ivanguera, què passa?
Això que no es diu.
Aviam un moment, què passa, Aida?
Doncs això, que jo estic com molt inquiet perquè al final no entenc tanta enquesta, al final jo crec que ens hem perdut, no?, tots plegats una mica, i amb això del que deia el Jordi Bosch, que s'han acabat cobrint tots en salut perquè fan unes forquilles molt àmplies que els acaben cobrint les escaneres.
Però es dona molt joc aquesta nit a nosaltres.
Ah, això sí, ens dona vida. Sí. Estem des de fa mitja tarda. Sí que és veritat que, de tota manera, fixeu-vos que s'ha fet com una polèmica, és a dir, fa uns anys eren les polèmiques entre els partits, després entre els assessors, ara entre encastadors, que és molt divertit això, és a dir, al final ja són els protagonistes...
Però s'estan enfadant entre encastadors,
Això sí. M'ha semblat com molt és, característic.
És novetat d'aquesta campanya.
Però saps per què, Xavi? Perquè una vegada més, jo crec que en aquestes eleccions hem vist coses d'abans i després, i ara podem veure un govern d'abans i després a nivell de tota Espanya, però jo crec que tan manifest com la voluntat d'incidència de les enquestes amb els resultats, poques vegades, és a dir, com s'ha utilitzat, com ha sigut un bombardeig constant que semblava que només hi havia una possibilitat, que al final, escolta, si resulta que va cap aquí, doncs hauran tingut raó. També.
Ara no vull fer com la nit a Cap d'Any, però queda un minut,
Ah, sí?
Queda un minut. Ai! Teniu el raïm?
Un moment, estava aquí en diverses coses que no sé coi mirava. Ah, sí, bueno.
No, és que això no és bo per la salut. Aquesta quantitat d'enquestes, ja et dic ara, que no té cap mena de...
Ja ho tenim tot, no podem dir res, encara. Ja ho tenim tot, perquè si no ens dirien que... Per cert,
digui
que un oient ens ha enviat una cosa que he certificat que és bona, el Johnny, que ens ha enviat una cosa, que és que es veu que el PP ha demanat a Andalusia allargar l'horari per votar per els embussos de l'A49 i l'AP4. Però la Junta Electoral ha dit que no. Ha dit que no. Bueno, anem als primers sondejos.
A quina hora ho han demanat?
No ho sé, no en tinc ni idea. Espera't un moment, ara que ara en parlem, que són les 8, ja, Espera que ho farem bé, allò solemne,